Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. El vicepresident del govern, Antoni Costa, compareix avui al Parlament per donar compte de les negociacions sobre els pressupostos de la comunitat per 2026. El PP espera que serveixi per accelerar un acord que ha d'encarrilar al manco l'aprovació del sostre de despesa. Tot això en una jornada crucial també a la Moncloa per avançar en l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat. Avui el govern central ha d'aprovar el seu sostre de despesa i la senda d'estabilitat. Ahir es va reunir amb les comunitats autònomes. L'executiu balear en va sortir escèptic, especialment després de l'anunci de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, diu que presentarà una nova proposta de finançament autonòmic.
El modelo que estamos diseñando de régimen común es aplicable para todas las comunidades autónomas de régimen común. Pero el modelo contemplará singularidades.
La presidenta del govern, Marga Proens, reclama, però, que la negociació ha de ser multilateral i conjunta entre totes les comunitats autònomes.
Esperam que aquesta negociació sigui entre tots, sigui transparent i sigui multilateral.
És dimarts, dia de 8 de novembre. I la Fiscalia defensa que la dona acusada de cremar viu i matar un home gran i dependent a Eivissa tenia un mòbil econòmic.
Avui és el segon dia del judici amb jurat popular a l'Audiència Provincial. La defensa assegura que l'acusació es fonamenta únicament en la sospita d'una de les filles de la víctima de 77 anys que va morir després d'incendiar-se a casa seva el 2023 a Ses Païsses.
La Conselleria de Salut assegura que complirà la futura llei antitabac que prepara el govern central.
L'avantprojecte prohibeix fumar i vapejar a les terrasses dels bars i també inclou la prohibició que els menors fumin. Fins ara, aquest darrer punt no estava regulat, ja que la prohibició es limitava a la venda de tabac.
I quin percentatge d'immobles a la venda de Balears diríeu que valen més de mig milió d'euros? Un estudi d'un portal immobiliari hi posa xifra, un 67% val més de 500.000 euros.
I només un 14% es venen per menys de 250.000 euros. Segons el director d'estudis de pisos.com, Ferran Font, les Illes lideren el rànquing.
La conseqüència directa és l'ausència crítica d'oferta assequible. Només el 13,58% de l'habitatge que s'ofereix a les Balears té un preu inferior a 250.000 euros. A la pràctica, això significa que per la població local trobar un habitatge a un preu raonable s'ha convertit en una missió gairebé impossible.
A Menorca, un centenar de famílies d'usuaris i treballadors de la residència geriàtrica de Sant Lluís s'han concentrat a les portes de l'edifici, demanen responsabilitats per les deficiències en la gestió del centre.
Asseguren que els problemes varen començar amb la nova empresa gestora Cerveo, que va començar el mes de març. Tòfol Coll és el representant de les famílies.
Abans els hi feien activitats, els tenien en moviment, tenien una qualitat de vida, una dignitat. Estem xerrant de persones. Sembla que ara tot va per nombres, no? Ràtio, com que es respecta la ràtio mínima, doncs sembla que ja està.
S'han concentrat en pancartes on es podia llegir menys discursos, més recursos, i també el geriàtric és un servei, no un negoci.
I avui també parlam del projecte socioeducatiu Naum, que compleix 25 anys d'intervenció social i educativa a Palma, d'ençà que van començar a la barriada de Sant Roca.
Vaig trobar una família que me va acompanyar, me va entendre, me va apoyar, me va explicar, me va donar... Me va fer sentir que valia més de lo que jo me creia.
Al llarg d'aquest camí han acompanyat i ajudat a centenars d'adolescents a escriure la seva història, com és el cas d'en Rafa Campos, que ara escoltàvem, té 27 anys, però està vinculat a Naum des dels 12.
El primer programa educatiu que varen implantar va ser el de fontaneria. Així, en els seus inicis, varen començar a treballar amb adolescents grans de 16 a 17 anys, però han anat ampliant la franja d'edat i també sumant serveis.
I avui, a l'informatiu Maté, també vos explicarem que el Consell de Seguretat Seguretat de l'ONU ha aprovat el Pla de Pau per a la Franja de Gaza elaborat pels Estats Units. Entre els 20 punts inclou establir a l'enclavament palestí una força internacional fins al 2027. Abans, però, en els esports, avui torna la Lliga de Primera Divisió de Futbol Sala. L'Illes Balears Palma Futsal rep el líder de la competició. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma Futsal rebrà el Bozo Múrcia al Palau Municipal d'Esports de Somos avui quan siguin les 7:30 del vespre. El conjunt mallorquí cercarà una nova victòria davant un rival que només ha perdut un partit i que suma 9 victòries consecutives. El podreu seguir el partit en directe aquí a IB3 Ràdio. També en futbol sala, la Copa del Rei, el Gasifred Atlètic rebrà avui hora baixa un equip de primera divisió com és el Jaén. I en bàsquet avui es juguen els vuitens de final de la Copa d'Espanya. El Palmer Bàsquet s'enfrontarà a l'Estudiantes a les 8 del vespre i el Sant Antoni també a les 8 rebrà l'Ourense. En joc, dues places per als quarts de final.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui començam una jornada que ens tornarà a venir marcada per les pluges i també per una temperatura a la baixa. Quant al cel, ja han començat el dia amb algunes precipitacions a punts de les Pitiuses, però esperant que sigui a mesura que ens acostem al migdia que aquestes precipitacions podran agafar una mica més d'importància. Seran de caràcter local, no plourà reu, però ja on descarreguin ho podran fer en certa intensitat i acompanyades també de tempesta. D'altra banda, la temperatura també continuarà restant graus, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 16 i els 19 graus. Una temperatura que continuarà disminuint pel que resta d'aquesta setmana. De fet, a mesura que ens acostem al cap de setmana, sobretot en partida dijous, divendres, ens arribarà aire polar i això podrà provocar que, fins i tot, a punts de la Serra de Tramuntana, puguem tornar a veure neu. D'altra banda, també destaca el vent, ja que avui bufarà de moderat a fort de tramuntana, sobretot entre Mallorca i Menorca, i això farà que a la costa més exposada el panorama marítim sigui bastant complicat, marcat per la maregassa. Per tant, en aquests punts podrem arribar a veure ones que superin fàcilment els 3-4 metres. Ara mateix tenim a Mallorca 12 graus a Santanyí, 13 a Palma i 15 a Alcúdia. A Menorca 13 graus a Sant Climent i 15 a Ciutadella. I a les Pitiuses 12 graus a Santa Eulària i 15 a Eivissa.
Ara són les 7 i gairebé 7 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Banyalà a la redacció. Començam.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El Consell de Ministres aprovarà avui la senda de dèficit públic. És un dels passos previs per elaborar els pressupostos generals de l'Estat per al 2026. Ahir, el govern central es va reunir amb les comunitats autònomes en el Consell de Política Fiscal i Financera, en què va presentar aquest pla que preveu un marge de dèficit per a les comunitats del 0,1% del PIB en els tres pròxims anys. També preveu una entrega a compte per a les Balears de 3.100 milions d'euros. És un 5,7% més que enguany.
Les entregues a compte són els pagaments del govern central a les comunitats autònomes per anticipar els fons que corresponen pel sistema de finançament autonòmic. De manera global, aquestes entregues a compte s'incrementen un 7% respecte de l'any anterior. A les Balears, aquest increment no arriba a un 6%. El Ministeri d'Hisenda diu que el major dinamisme de l'economia espanyola i el compromís amb les comunitats autònomes permet ampliar aquestes quantitats, mentre que per part del govern, la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles, es mostra en desacord i considera que es manté el dèficit d'inversions a les Balears.
Que fa l'Estat és queda-se més per ell i menys per les comunitats autònomes. Per tant, a partir d'aquí nosaltres, ja vist el dèficit d'inversió que tenim a Balears, no podem estar mai d'acord amb algo que és perjudicial pels ciutadans de Balears.
El govern central també ha anunciat que presentarà a principi d'any una proposta de reforma del finançament autonòmic. L'objectiu de la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, Irene Montero, és aprovar-lo abans d'acabar la legislatura i que entri en vigor l'any 2027.
El modelo que estamos diseñando de régimen común es aplicable para todas las comunidades autónomas de régimen común. Pero el modelo contemplará singularidades y contemplará un debate multilateral, la del conjunto del modelo, con la posibilidad de abordar determinadas materias de manera bilateral.
Tot i el calendari que es planteja, la ministra preveu que les comunitats governades pel Partit Popular no posaran les coses fàcils segons l'actitud que han mostrat al Consell.
De fet, la consellera Estarelles diu que ha sortit de la reunió més preocupada del que hi ha entrat en referència a la negociació bilateral entre l'executiu central i Catalunya, i la presidenta del govern, Marga Proens, ha exigit que les Balears siguin compensades per l'esforç econòmic que fan, sobretot en termes d'insularitat i de població flotant, que també considera que s'han de tenir en compte a l'hora de planificar el nou sistema de finançament.
Esperam que aquesta negociació sigui entre tots, sigui transparent i sigui multilateral, perquè si no, les Illes Balears hi serà, denunciant tractes de favor o denunciant tractes bilaterals que sempre acaben pagant les butxaques dels ciutadans de les Illes Balears.
De moment, com dèiem, l'objectiu del govern central és aprovar avui el sostre de despesa i els objectius d'estabilitat, que són els dos pilars sobre els quals s'aguanta l'elaboració dels pressupostos. El tràmit va amb retard, ja que els comptes públics s'haurien d'haver presentat abans de dia 1 d'octubre. I recordem que, de moment, Pedro Sánchez està fora de tenir els suports parlamentaris necessaris per tirar endavant el pressupost, més encara després de la ruptura amb Junts. Pendents de si hi haurà nous pressupostos, també en el cas de les Illes, el vicepresident del govern, Antoni Costa, compareix avui per explicar l'estat de les negociacions amb els dos únics partits que han accedit a seure's amb el govern, Marta Puyalto.
El Partit Popular espera que la compareixença del vicepresident Costa serveixi per accelerar un acord amb els socialistes o Vox i encarrilar un nous pressupostos. A Sebastià Sagreras.
Esperen que durant el debat se pugui accelerar també l'acord sobre el sostre de despesa. Sabeu que una de les nostres premisses és negociar sempre en base a la discreció.
L'oposició, però, en fa una lectura ben diferent. El PSC i Més per Mallorca creuen que hi ha una manca de voluntat real de voler arribar a un acord. Són el socialista Llorenç Pou i l'ecosobiranista Lluís Apesteguía.
Falta d'interès real del govern del Partit Popular per avançar amb el sostre de despesa, i segurament aquesta falta d'interès té que veure amb els seus problemes de gestió. És un govern que està paralitzat.
El govern no té cap intenció de presentar els seus pressupostos en el Parlament, perquè no té, en realitat, cap intenció de negociar-los.
Vox critica les negociacions PP-PSOE i veu versemblant que aquestes dues formacions puguin arribar a una entesa. Manuela Cañadas.
Nosotros no tenemos nada que pactar con la izquierda, pero ni para bien ni para mal. Entonces ellos sabrán lo que hacen. Es el bipartidismo de siempre. No nos sorprende nada.
Costa compareix aquest dimarts a proposta de tots els grups de l'oposició.
D'altra banda, Vox ha registrat al Parlament una llei per prohibir l'ús del niqab i del burqa en espais públics. Són dos tipus de vel que cobreixen tot el cos de la dona, també la cara. D'aquesta manera, Vox rebaixa la proposta que va fer la setmana passada, en la qual volia prohibir qualsevol mena de vel i que la Cambra Autonòmica va tombar, amb els vots en contra de l'Esquerra i l'abstenció del PP.
En la proposició de llei que ha presentat, Vox rebaixa aquesta prohibició i ara la limita al vel integral. Proposa modificacions del Codi Penal amb penes de presó per incompliment, de manera que la iniciativa hauria de ser debatuda en cas de tirar endavant el Congrés dels Diputats. És Manuela Cañadas.
Una ley que protege a las mujeres, que defiende nuestra seguridad y que deja claro que en Baleares no vamos a aceptar prácticas que niegan los derechos de las mujeres y ponen en riesgo la convivencia democrática.
El portaveu del PP, Sebastià Sagreras, no ha aclarit si els populars donaran suport a la norma, però considera que el vel integral atempta contra la dignitat de les dones.
Rebutjant les prendes que atenten contra això. I es burca, evidentment, nosaltres entenem que és perquè invisibilitza a la dona i perquè és una prenda que va contra la dignitat i contra la igualtat.
I el nou centre per acollir menors migrants no acompanyats, el quarter de Santous a Palma, entrarà en funcionament en menys de 2 mesos. Tindrà 16 places i servirà per donar una primera acollida als infants i adolescents. Vox l'ha presentat com una eina per combatre l'efecte crides. El vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestart.
És que estiguin aquí, els han d'atendre perquè és obligació del Consell, però el que no han de llevar són els dutxes. I així llevarem que avisin a casa seva, que diguin veniu cap aquí, perquè aquí l'ujo no entendran. No?
En canvi, el president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, ha dit que és del Partit Popular, ha dit que s'estan adequant les instal·lacions perquè tinguin una detenció adequada. Una atenció adequada. Sánchez defensa que el fet que se situïn a un antic quarter respon a qüestions purament logístiques.
yo no hablaría de lujos o no lujos, hablamos de la mayor eficiencia de los servicios públicos. Es decir, creamos servicios que se adecúen a las necesidades, que son diferentes en uno y otros casos, y por tanto Centous cumplirá los requerimientos, las necesidades de servicio de primera acogida para los menores extranjeros no acompañados.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i 14 minuts. Avui és el segon dia del judici amb jurat popular a l'audiència contra una dona acusada de matar presumptament un home gran dependent a Eivissa. La fiscalia, que en demana presó permanent revisable, apunta a un mòbil econòmic, mentre que la defensa assegura que l'acusació es fonamenta només en una sospita d'una de les filles de la víctima, de 77 anys, que va morir després d'haver-se incendiat casa seva a Ses Païsses. Els fets es remunten al 3 d'agost del 2023. Ivonne Aranyó.
La fiscal creu que la presumpta responsable va actuar guiada per motius econòmics. Alega que la dona tenia una relació sentimental amb un dels fills del matrimoni i havia cuidat els seus pares. Per això tenia les claus del domicili. La fiscal Carmen Navarro l'acusa del delicte d'assassinat perquè diu hi havia intencionalitat.
Entendemos que Isabel Castaño Nieto tenía la intención clara de matar a Francisco porque el medio utilizado es el incendio de la vivienda. Consideramos que una muerte sería un homicidio, pero cuando está grabada por alevosía se convierte en asesinato.
La defensa parla d'una acusació injusta que neix d'una sospita personal d'una filla de la víctima. A més, alega que no hi ha evidències científiques ni cap mostra d'ADN. Cándido Valladolid és l'advocat de l'acusada.
Hasta donde yo tengo conocimiento no ha demostrado nada. Son opiniones, sospechas, dudas. Puede ser, pero nada, nada firme, nada firme.
L'advocat particular, Bochica Habitata, ha defensat que l'acusada en presó des de fa 2 anys i 3 mesos no hagi volgut declarar i ha dit que cerca justícia per la família.
Quítense de la cabeza el hecho de que por el hecho de que no existan pruebas directas no se pueda condenar a alguien. El caso que, que van a juzgar ahora Ron tiene un poco de las dos, pero consideramos que la acusada es culpable porque hay pruebas plenamente que así lo acreditan.
El judici s'allargarà 2 setmanes.
Hi ha hagut un pas endavant perquè els 300.000 residents estrangers que viuen a les Balears rebin informació sobre emergències i alertes per autoprotegir-se. El govern i el cos consular fan feina en un conveni per acostar aquesta informació essencial i d'interès públic en aquest fragment de la població.
Així és la conclusió de la segona reunió i mateix de la taula de diàleg permanent, un òrgan creat fa molt poc per afavorir justament el diàleg entre executiu i cònsols. A la directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Xesca Ramis, explica que una de les branques d'aquest conveni és la comunicació d'emergències a tota la ciutadania estrangera, però també als turistes.
El que hem posat damunt la taula és com comunicar, per exemple, en el cos consolat, les alertes que se puguin tenir, perquè, clar, estan parlant de residents estrangers que estan visquent aquí o inclús dels mateixos turismes, els visitants que ens venen, els turistes que ens puguin venir aquí.
I un accident de trànsit a la carretera d'Alcúdia ha deixat 2 persones ferides, una en estat greu. El sinistre es va produir ahir a hora baixa a l'MA13, a l'altura del bar Can Seguer, on es va produir un xoc frontal entre 2 cotxes. Són les 7 i 18 minuts. La Conselleria de Salut recula i assegura que complirà la futura llei antitabac que prepara el govern central. L'avantprojecte prohibeix fumar i vapejar a les terrasses dels bars i també inclou la prohibició que els menors fumin. Fins ara, aquest darrer punt no estava regulat, ja que la prohibició es limitava a la venda de tabac.
La consellera de Salut, Manuela García, ha assegurat que l'executiu acatarà la normativa estatal una vegada aprovada. Són declaracions de la consellera després de saber que el càncer de pulmó és el tercer més diagnosticat tant en homes com en dones aquí a les Balears.
El tabaco es una de las principales causas de muerte evitable, que estamos hablando de que es la tercera causa de cáncer diagnosticados en Baleares y sobre todo tener en cuenta que hay un incremento importante de mujeres que son diagnosticadas de cáncer de pulmón y que probablemente esto tenga que ver con el inicio más tardío en el hábito tabáquico de la mujer.
I García també adverteix que s'ha incrementat la xifra de persones que han aconseguit deixar de fumar. L'any 2022 ho feren 91 fumadors i la xifra es va elevar a les 184 persones el 2023. Va ser gràcies a la posada en marxa, diu, de grups de tractament del tabaquisme.
Aquestes xifres encara no són suficients, segons els experts, i per això l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears i Sonrisa Mèdica s'uneixen en una campanya per sensibilitzar a través de xarxes socials sobre la importància de complir la llei antitabac en espais públics i no fumar.
En un dels vídeos protagonitzats pel Pallassos de Sonrisa Mèdica, les entitats volen, a través de l'humor, mostrar els perills de fumar.
Ara ja no fumo, ara vapeo.
¿Y eso es mejor?
Hombre, claro. Huele bien y sabe a chicle.
Pues, ¿sabes qué te digo? Que eso huele a cuento.
Els vídeos de la campanya s'han començat a difondre amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Pulmó. El president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears, el doctor José Reyes, ha explicat que la millor mesura per prevenir el càncer de pulmó és no fumar.
El càncer de pulmó és un càncer terrible, és un càncer del que tenemos, si no recuerdo mal, más de 60.000 casos diagnosticados en España en el año 2024, 600 y pico en el año 2024 en Baleares, y de estos 550 personas murieron por cáncer de pulmón.
I per cert, que encara s'han de saber els resultats de les anàlisis per comprovar si la sala d'operacions i la de parts de l'Hospital de Formentera romanen tancades o no per la presència d'un fong a l'avantsala d'aquests dos espais.
L'aturada de l'activitat afecta els usuaris de l'illa des del 15 d'octubre ha passat. Almenys s'han hagut de derivar un naixement i 4 operacions des de Formentera a l'Hospital Eivissenc i 17 intervencions quirúrgiques s'han reprogramat. A Formentera, des de fa més d'un mes, només s'atenen casos d'emergència vital en aquestes dues sales i es traslladen els pacients a l'Hospital de Can Misses si és necessari.
Són les 7 i 20 minuts. Aquesta setmana el sindicat Estell reclamarà a Madrid que els de 8.000 treballadors públics dels ajuntaments i els consells insulars puguin percebre un complement de residència. A partir de l'any que ve, els més de 43.000 empleats de la comunitat autònoma començaran a cobrar aquest plus. Això serà possible gràcies a l'acord autonòmic que es va assolir a principis d'any. Aquesta millora, però, no es pot aplicar als treballadors de les entitats locals i als consells, ja que depenen de la normativa estatal. Carme Moreno.
Aquest dimecres, el secretari general de l'Estell, Miquel Gelabert, es reunirà amb el diputat de Sumar Més al Congrés dels Diputats, Vicenç Vidal, per reclamar la derogació del Reial Decret que regula la indemnització per residència a les administracions locals. Gelabert defensarà que totes les categories laborals percebin el mateix complement tal com s'ha aconseguit amb els treballadors del sector públic de la comunitat autònoma. Declaracions a Iveta Ràdio.
Sí, nosaltres tenim una quantitat de referència que són les que negociàrem amb aquest acord autonòmic d'abril d'enguany. Nosaltres tenim una quantitat de referència i un criteri com és també que no se faci distinció de grups. Nosaltres ho plantegem en aquest sentit. Òbviament defensarem les mateixes quanties i que tothom cobri el mateix.
En la reunió l'Estell plantejarà una altra proposta, posar fi a la retallada salarial de l'any 2010 del govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, a les pagues extres i les retribucions mensuals que encara s'arrossega, parlant, diu Gelabert, d'una retallada mitjana del 5% pel que fa a les pagues extres.
Aquí va una retallada mensual, però també hi va haver una retallada de les pagues extres. Què passa? Que les pagues extres, on es reflecteix més quantitativament, és en els grups superiors. El grup A1, A2, C1... Per un grup A1, per ventura, són prop de 1.000 euros cada any. Només de minva de les pagues extres. Per tant, és una quantitat significativa.
Segons Gelabert, no té sentit mantenir aquestes retallades i espera que el govern espanyol sigui receptiu a la proposta que presentaran aquesta setmana a sumar més.
I quan falta una setmana per al 25ena, prop de 200 professionals de l'àmbit social, sanitari i educatiu han participat en les jornades sobre les repercussions socials de la violència sexual gràcies a la col·laboració entre l'IMAS i l'IBESalut.
L'objectiu, reflexionar sobre com la societat pot contribuir a la recuperació de les supervivents i també donar resposta a les seves necessitats. El conseller de Benestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, ha reafirmat el compromís de la institució insular i alhora ha considerat necessària la implantació a tota la societat.
Que se dirige a los profesionales del ámbito educativo, del ámbito de servicios sociales y del ámbito de la salud para mejorar esta respuesta. Se marcan estas jornadas dentro del compromiso férreo del Consell de Mallorca, de la lucha contra esta lacra que es la violencia sexual en todos los ámbitos en los que se manifiestan.
S'hi han exposat enfocaments i models que ja han començat a transformar de manera la manera d'abordar la violència sexual. El subdirector d'Humanització de l'IBESalut, Gabriel Rojo, ha subratllat la importància d'aquestes formacions pel personal sanitari.
No podemos entender una atención a las víctimas que sufren violencia sexual únicamente desde nuestro prisma, desde nuestra visión, y creemos fundamental el colaborar con otras entidades y haciendo esa actuación conjunta para que el daño tanto físico como moral como social que puedan sufrir a consecuencia de estas agresiones pues pueda ser el menor posible y conseguir paliarlo lo antes posible.
Escoltau l'informatiu matí de Vetra Ràdio.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7:25. A les Balears, un 67% dels immobles oferits en el mercat de compra-venda valen més de 500.000 d'euros. Només un 14% es venen, en canvi, per manco d'un 250.000, per manco de 250.000 euros. Són les darreres dades presentades pel portal immobiliari Pisos.com, que demostren que les Illes lideren el rànquing del mercat espanyol de més valor.
Així és, la plataforma assegura que Eivissa, Formentera i Palma estan, de fet, al capdavant del mercat de luxe, zones costaneres també amb atractiu turístic combinat amb la demanda internacional, són les palangues. Ho diríem així que, segons el director d'estudis de Pisos.com, Ferran Font, ha disparat els preus d'uns habitatges cada vegada menys accessibles per la població mitjana.
La conseqüència directa és l'ausència crítica d'oferta assequible. Només el 13,58% de l'habitatge que s'ofereix a les Balears té un preu inferior a 250.000 euros. A la pràctica, això significa que per la població local trobar un habitatge a un preu raonable s'ha convertit en una missió gairebé impossible.
I a Eivissa, 2 propietaris més han estat sancionats per llogar els seus habitatges a turistes sense cap llicència. L'Ajuntament de Vila proposa multar-los amb 450.000 i 287.000 euros respectivament.
Les sancions s'estableixen entre el 50 i el 100% del preu total de l'habitatge quan, com aquests dos casos, el canvi d'ús no havia estat permès. El Bala, Rafael Triguero, insisteix que continuaran pressionant per lluitar contra aquest intrusisme que perjudica, diu, tant els hotels com el lloguer turístic legal.
I Menorca s'ha pronunciat a favor de prohibir el lloguer turístic de barques privades. La majoria de partits del Consell creu que això suposa augmentar encara més la saturació d'un litoral que ja està tensat durant els mesos d'estiu. I quan són les 7:28, és moment de fer un cop d'ull a la premsa. L'editada a les Illes Balears es parla avui de polítiques que afecten directament als ciutadans.
Com ara el Diari de Mallorca, que anuncia que Salut rectifica i se suma la prohibició de fumar a les terrasses de les illes. La fotografia en aquest cas és per un nou atac al bus d'Aurora Picornell, el bus que al Molinar, cops, pintades també. Última hora recorre avui a un clàssic, a la balança fiscal, diu que les illes aporten més de 400 milions a altres comunitats per l'any 2026. La fotografia és una visita del cuiner Ferran Adrià a un centre de formació a Calvià, i dels digitals, l'Ara Balears fa com els acudits de les notícies bones i dolentes. Diu que hi ha rècord d'aspirants als graus universitaris d'educació, però rècord també de suspesos. Mallorca Diario, també recurrent, diu que el Club Nàutics es juguen el seu futur als despatxos, i tanca l'equip Balears dient, per boca de Pedro Bestard, que, de Vox, que els menes, i citam textualment, es concentraran en un antic quarter militar sense luxes ni privilegis, i això darrer, entre cometes, són paraules de Bestard. La premsa pitiusa obre avui amb el crim de ses païsses. Diuen que els tots dos, que la Fiscalia apunta el mòbil econòmic, tant periòdico com el diario. Pel que fa al Menorca, diu que Mahó ven 5 parcel·les per comprar el solar de Catissa i dedicar-lo a habitatge de protecció oficial.
I avui, de nou, coincidències a les portades als diaris estatals amb una protagonista clara.
És així, darrerament, cada setmana hi ha algú que puja a la palestra. Avui és el cas de l'Irene Díaz, periodista vinculada al PSOE, segons El País, i en lletra petita diu que només es va reunir amb Santos Cerdán, dedica més espai a dir que l'ONU aprova el pla de Trump per casa. El Mundo, en canvi, diu que Moncloa va tutelar la reunió de la llanternera. Sempre s'hi refereix amb aquest terme a la seu del PSOE. A tota portada, l'ABC, que també dona el mateix nom, diu que reconeix la reunió amb l'ex número 2 dels socialistes i precisa que va ser per avisar-lo d'alguns casos que feien mal al partit. La Vanguardia, en defuig, obre amb Mazón tapant-se la boca amb les mans en gest de derrota, diu en gros que el nou finançament autonòmic inclou competències pròpies per Catalunya.
Hem arribat a les 7:30, ara és moment de repassar els titulars més destacats d'aquest matí de dimarts. Avui el vicepresident Antoni Costa compareix al Parlament per donar compte de les negociacions sobre els pressupostos de la comunitat per al 2026.
El Partit Popular espera que serveixi per accelerar un acord per encarrilar almenys l'aprovació del sostre de despesa.
I jornada crucial també a la Moncloa per avançar en l'elaboració dels pressupostos generals a l'Estat. Avui el govern central ha d'aprovar el seu sostre de despesa i també la senda d'estabilitat.
Ahir es va reunir amb les comunitats autònomes. L'executiu balear en va sortir escèptic, especialment després de l'anunci de la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, qui diu que presentarà una nova proposta de finançament autonòmic. Això mentre que la presidenta del govern, Marga Proens, reclama que la negociació sigui multilateral i conjunta.
El modelo que estamos diseñando de régimen común es aplicable para todas las comunidades autónomas de régimen común. Pero el modelo contemplará singularidades.
Esperam que aquesta negociació sigui entre tots, sigui transparent i sigui multilateral.
I pendents avui també dels tribunals, la Fiscalia defensa que la dona acusada de cremar viu i matar un home gran i dependent a Eivissa tenia un mòbil econòmic.
Avui se celebra la segona jornada del judici amb jurat popular a l'Audiència Provincial. La defensa assegura que l'acusació és fonamental únicament, es fomenta únicament en la sospita d'una de les filles de la víctima de 77 anys que va morir després d'incendiar-se a casa seva el 2023 a ses païsses.
La Conselleria de Salut assegura que complirà la futura llei antitabac que prepara el govern central.
L'avantprojecte prohibeix fumar i vapejar les terrasses dels bars i també inclou la prohibició que els menors fumin. Fins ara, aquest darrer punt no estava regulat, ja que la prohibició es limitava a la venda de tabac.
Un centenar de famílies d'usuaris i treballadors de la residència geriàtrica de Sant Lluís a Menorca s'han concentrat a les portes de l'edifici. Demanen responsabilitats per les deficiències en la gestió del centre.
Asseguren que els problemes varen començar el mes de març amb l'entrada de la nova empresa gestora Serveo. Encarna Mínguez és l'única infermera del centre i atén els 46 usuaris.
Deberían de haber dos. Falta en lavandería una persona porque no da abasto. Se acumula la ropa sin lavar.
I avui també parlant del projecte socioeducatiu Naum, que compleix 25 anys d'intervenció social i educativa d'ençà que van començar a la barriada palmesana de Sant Roca.
Vaig trobar una família que me va acompanyar, me va entendre, me va apoyar, me va explicar, me va donar me va fer sentir que valia més de lo que jo me creia.
I durant aquest quart de segle han acompanyat i ajudat a centenars d'adolescents a escriure la seva història, com és el cas de Rafa Campos, aquest que sentíem tot d'una. D'aquí uns minuts sentirem la seva història. Té 27 anys, però està vinculat a Naum des dels 12.
El primer programa educatiu que varen implantar va ser el de fontaneria. Així, en els seus inicis, varen començar a treballar amb adolescents grans de 16 a 17 anys, però al llarg dels anys han anat ampliant la franja d'edat i sumant serveis.
I novetats aquesta matinada a la Crònica Internacional, perquè el Consell de Seguretat de l'ONU ha aprovat el Pla de Pau per a la Franja de Gaza elaborat pels Estats Units. Entre els 20 punts inclou establir a l'enclavament palestí una força internacional fins al 2027.
S'ha aprovat per 13 vots a favor, cosa que ha agraït el representant dels Estats Units davant l'ONU, Mike Walls.
Thank you to the council members.
Gràcies per la resolució, ha dit, històrica. També ha apuntat que aquesta iniciativa assegura que el poble de Gaza es pugui alimentar i no permet que Hamas es reconstrueixi.
I pel que fa al temps, continuem amb aquesta tendència de baixada de les temperatures. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui continuarà aquesta baixada del termòmetre, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 16 i els 19 graus. Però pel que resta d'aquesta setmana, continuarem amb aquesta disminució, sobretot a partir de dijous. En aquest moment ens arribarà aire polar, que fins i tot podria provocar que a punts de la Serra de Tramuntana tornem a veure nevar. D'altra banda, el que continuarà també seran les precipitacions. De fet, a primeres hores del dia ja han tingut algunes pluges de caràcter local a punts de les Pitiuses, però serà sobretot a partir del migdia que aquestes precipitacions podrien agafar més pes, podrien afectar a totes les illes, tot i que no plourà arreu, seran de caràcter local. Això sí, allà on descarreguin, ho podrien fer en certa intensitat. I el que també destacarà avui serà el vent. Aquest bufarà de moderat a fort de tramuntana i, sobretot, entre el nord de Mallorca i de Menorca, la situació marítima serà bastant complicada arrel d'això. Podran tenir ones que superin els 3-4 metres d'altura d'ona màxima, per tant, panorama marítim bastant complicat al nord del territori. Ara mateix tenim a Menorca 14 graus a Sant Lluís i 15 a Cala Morell. A les Pitiuses, 10 graus a Cala Jondal i 13 a Sant Antoni. I a Mallorca, 10 graus a Leró, 12 a Marratxí i 11 a Vilafranca.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, avui torna la Lliga de Primera Divisió de Futbol Sala. L'Illes Balears Palma Futsal rep el líder de la competició. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma Futsal rebrà el Pozo Múrcia al Palau Municipal d'Esports de Somos quan siguin les 7:30 del vespre. El conjunt mallorquí cercarà una nova victòria davant un rival que només ha perdut un partit i que suma 9 victòries consecutives. Sentim l'entrenador Antonio Vadillo.
Es un equipo que no va a exigir mucho. Quizás será el mejor equipo que nos vayamos a enfrentar de lo que llevamos de temporada y evidentemente nosotros tendremos que hacer las cosas muy bien para sacar los puntos, ¿no? Necesitamos hacer un partido de nuestras mejores versiones y a partir de ahí pues será un partido equilibrado y disputado.
L'Illes Balears Palma Futsal Pozo Múrcia el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio a partir de les 7:30. I també en futbol sala, la Copa del Rei i el Gasifred Atlètic jugarà avui contra un primera divisió. El Jaén visitarà Blancadona quan siguin les 8 del vespre. Els eivissencs intentaran donar la sorpresa a la quarta ronda de la competició i superar un rival d'una categoria superior. Sentim el jugador de l'equip eivissenc, Pablo Moreno.
La pista, potser no són condicions a les que estan ells habituats. Entonces eso es un punto a favor para nosotros. No cometer errores, porque si en segunda división cualquier error es gol, en primera ya con mitch error ellos te penalicen. Entonces, estar chuntets, esperar, tindre oportunidades y intentar aprofitarles.
En futbol, la selecció espanyola jugarà avui vespre contra Turquia el darrer partit de la fase de classificació per al Mundial. Els de Luis de la Fuente estan virtualment classificats. Sentim el seleccionador nacional.
Por prestigio. Por poner en valor lo que hemos conseguido hasta ahora. Somos primeros del mundo y queremos seguir siéndolo y además seguir siéndolo con autoridad. Por una responsabilidad y un compromiso con una afición. Virtualmente está la clasificación, pero queremos seguir ganando. Queremos seguir compitiendo. Hay un objetivo también de conseguir entre el partido 31 invictos. No hay premios, no hay regalos. Aquí no hay un regalo que valga. Aquí la gente se lo tiene que ganar.
Això mentre el Mallorca va tornar ahir a la feina després de 3 dies lliures per afrontar la visita de dissabte a l'estadi de la Ceràmica per jugar contra el Villarreal. A Sant Bibiloni ahir varen ser 8 les absències. Les lesionats Leo Román, Toni Lato i Cúmbula i la dels internacionals. D'una banda, Jan Virgili, amb la selecció espanyola sub-21, s'enfrontarà avui a les 6 del capvespre contra Romania, recordant que Virgili va fer 2 gols a l'anterior victòria contra San Marino. D'altra banda, Muricy, amb la selecció de Kosovo, s'enfrontarà a Suïssa amb un lloc assegurat a la repesca amb vista el camí cap al Mundial. Guinea Equatorial, amb Omar Mascarell de titular, va perdre 2-0 contra Madagascar. El porter Lukas Bergström no va ser titular ahir al partit amistós entre la seva selecció Finlàndia i Andorra. I Johan Mojica, amb Colòmbia, jugarà contra Austràlia a Nova York la matinada d'avui a demà. En bàsquet, avui es juguen els vuitens de final de la Copa d'Espanya. El Palmer Bàsquet s'enfrontarà a un dels màxims favorits. Visitarà la pista de l'Estudiantes quan siguin les 8 del vespre, mentre que el Bàsquet Sant Antoni també a les 8 rebrà l'Ourense. En joc, 2 places per als quarts de final. Sentim l'entrenador del Palmer Bàsquet, es Lucas Victoriano.
Estudiantes es un equipo que no hace falta que lo digas, que es candidato a la Copa, al ascenso, todos. Somos un equipo que sabemos que estamos en plena construcción o reconstrucción, que hay cambios. Creo que una de las cosas importantes es reconocernos, saber qué es lo que, por el camino por el que tenemos que continuar.
En tenis, la final a 8 de la Copa Davis arranca avui a Bolonya, Itàlia, per a Espanya, amb el mallorquí Jaume Munay i la resta de l'equip, format per Pablo Carreño, Pedro Martínez, Marcel Granollers i Carlos Alcaraz, no debutarà fins dijous. Serà als quarts de final i ho farà contra la República Txeca. Ahir es va incorporar a la concentració el número 1 del món, Carlos Alcaraz, recordant que el murcià va perdre diumenge la final de la Copa dels Mestres. Ara, el dubte és si Alcaraz disputarà qualque partit. Sentim el capità de l'equip espanyol, David Ferrer.
Con muchas ganas de empezar ya la competición. Después de la remontada que tuvimos contra Dinamarca, que podamos estar entre los 8 mejores, pues es algo que apreciamos y con la ilusión y motivación de hacer un buen papel.
I en motociclisme, Moto2, Izan Guevara tornarà a córrer la temporada següent en Pramac Yamaha. Després d'aconseguir la seva primera victòria a la categoria, el pilot mallorquí ha renovat amb l'equip italià. Serà el segon any d'Izan a Yamaha i compartirà equip amb Alberto Fernández.
Gràcies, Marta. Falten 20 minuts per les 8 del matí. Ara feim una petita pausa i tot d'una vos explicant tots els detalls sobre la compareixença d'ahir de Carlos Mazón al Congrés dels Diputats.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Dissabte, a partir de les 7 de vora baixa, torna el futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Benvinguts a Esports 3 en joc, benvinguts.
Amb la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
Cercam un estilista que li faci a Marta Sampasana els seus cavalls. L'aureola de Rosalía al cap.
M'agrada la teva proposta, dic que sí.
I a les 9, des de l'estadi de la Ceràmica, la transmissió del Villarreal Club de Futbol Reial Mallorca amb els millors comentaristes. I en acabar el postpartit amb l'anàlisi tècnica i l'opinió. Tot Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 18 minuts per les 8 del matí. Carlos Mazón assegura que durant l'hora baixa de la Dana no sabia que hi havia persones ofegades. Ho ha dit a la Comissió d'Investigació sobre la gestió de les riuades al Congrés dels Diputats, on també ha justificat que no va respondre al telèfon quan qui era la consellera de l'Interior intentava contactar-hi perquè tenia el mòbil dins la motxilla.
Ha estat en el primer polític a compareixer en la comissió de la Cambra Baixa. Ha estat, de fet, en una sessió ben tensa en què el diputat de Sumar, Alberto Ibáñez, li ha retret que no anés al Secopi i després d'haver dinat.
Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía.
¿Usted no sabía que se estaba ahogando?
No.
¿Usted puede decir aquí que ninguna de las llamadas que usted recibió ni ninguno de los WhatsApps le informaban que la gente estaba encima de los tejados?
El señor, mire, el señor Rufián no me ha dejado contestar.
¿Usted a las 19:43 no sabía que había gente ahogándose?
Hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
¿Usted puede ratificar aquí, en serio?
No.
També la diputada de Compromís, Àgueda Micol, li ha retret que no estigués pendent del mòbil quan sabia que hi havia un avís vermell.
¿Per qué te telefona dos vegades la teua consellera y no le agarres el teléfono?
Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento. Desde luego, lo que no cabe ninguna duda es que mi actitud es exactamente la contraria a la que se ha dicho en muchísimas ocasiones. No atender una llamada de 20 y tantas que hice significa estar incomunicado, como se ha dicho. No.
Ara ve un dels enfrontaments més tensos quan ha tingut lloc amb el diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
Usted es un inútil, usted es un mentiroso.
Gracias,
usted es un incapaz.
Señor Rufián.
Usted es un miserable.
Silencio.
Usted es un homicida.
Gracias.
Y esto es un psicópata.
I Mazón, igual que ja va fer a la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes, ha reiterat que no era el responsable d'enviar el missatge d'alerta a la població i que no tenia l'obligació de ser el Secopi. És la resposta a les preguntes de Ione Belarra, de Podem.
Usted lo que me quiere decir es que un presidente de la Generalitat en plena catástrofe con el nivel de 2 de emergencia declarado es un florero que no sirve para nada. O sea, que usted no tomó ninguna decisión. No tenía que tomar... Usted piensa que no tenía que tomar ninguna decisión.
I Vox i PP s'han centrat especialment en la gestió per part del govern central, és el popular César Sánchez.
¿Qué hicimos mal todos? ¿O es que ustedes creen que solo falló la Generalitat Valenciana? ¿De verdad tienen ustedes el cuajo de decirle a los ciudadanos que solo falló la Comunidad Valenciana? ¿De verdad?
I el president d'Ucraïna visita avui Espanya amb l'objectiu de demanar més ajuda per fer front a la guerra amb Rússia. Es reunirà amb el seu homòleg, Pedro Sánchez, amb qui es preveu que signin acords bilaterals.
Escenificaran l'entesa un any i mig després d'haver-ne subscrit una altra, pel qual Madrid es comprometia a lliurar 1.000 milions d'euros a Kiev, que podrien arribar als 5.000 milions el 2027. Això serà l'hora baixa, però la ronda de trobades comença a primera hora del matí. A les 9:30 encetaran les reunions amb Zelensky, el president del Congrés i del Senat. Més tard, i després d'haver-se vist amb diferents personalitats, es conferenciarà amb el rei Felip VI al Palau de la Sarsuela.
L'exmilitant socialista Leire Díez ha declarat davant el jutge que es va reunir en dues ocasions com a periodista amb qui era secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
A més, ha demanat anul·lar les gravacions facilitades pel fiscal Igancio Estampa, en les quals es presentava com la mà dreta de l'ara empresonat, ja que diu que no el reconeix i sosté que estan manipulats. Denuncia que vulneren drets com la intimitat o el secret de les comunicacions. Recordem que Díez està acusada de liderar un pla contra l'UCO i de presentar-se com una persona de gran influència al PSOE, cosa que el partit desmenteix. És la portaveu socialista Montse Minguez.
Insisto, no tenemos nada que ocultar y evidentemente pues cada uno se defenderá con lo que sea. Yo creo que incluso la propia señora Leire se está desdiciendo de sus palabras y no quiere que eso esté constando, con lo cual a partir de aquí, como Partido Socialista y como no forma parte de la organización del Partido Socialista, nada más que añadir.
I avui comença l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola i ho fa esquitxada per la investigació iniciada pel Vaticà al bisbe Rafael Zornoza per presumpte delicte d'abusos sexuals a una menor a la dècada dels 90.
Això quan ahir la cúpula de la Conferència Episcopal es va reunir amb el papa Lleó XIV a Roma. La institució confia que el pontífex signi la renúncia del bisbe de Cádiz. Més enllà del nomenament d'un nou bisbe per aquesta localitat, el president de l'entitat religiosa, Luis Argüello, deixa en mans del Tribunal de la Rota de Madrid la investigació de la denúncia d'abusos.
La situació del obispo de Cádiz se encuentra en este momento en una fase de investigación. Nosotros ante esta fase de investigación mantenemos la existencia de dos derechos: el derecho de cualquier víctima a plantear su caso y el derecho a la presunción de inocencia.
I a la crònica internacional, el Consell de Seguretat de l'ONU ha aprovat el Pla de Pau per a la Franja de Gaza elaborat pels Estats Units. Entre els 20 punts inclou establir l'enclavament palestí una força internacional fins al 2027.
S'ha aprovat finalment per 13 vots a favor, cosa que ha agraït el representant dels Estats Units davant l'ONU, Mike Waltz.
Thank you to the council members for this historic...
Gràcies per la resolució històrica, ha dit. També ha apuntat que aquesta iniciativa assegura que el poble de Gaza es pugui alimentar i no permet que Hamas es reconstrueixi. Ara bé, la Xina i Rússia s'han abstingut en la votació. Denuncien que manca de claretat i critiquen la rapidesa del procés, ja que entenen que el document no reflecteix un compromís suficient amb la solució dels dos estats. Per part seva, l'autoritat palestina demana que s'implementi aquesta resolució de manera immediata.
Al Regne Unit, el govern laborista pretén endurir la política migratòria retirant els subsidis a les persones sol·licitants d'asil i fomentar que se'ls expulsi.
La ministra de l'Interior, Shabana Mahmood, ha justificat així.
To the British public who foot the bill, the system feels out of control.
Diu que els britànics que paguen les factures creuen que el sistema d'asil està descontrolat i és injust, perquè assegura la ministra. És així, la proposta de la ministra és convertir l'estatus de refugiat en temporal i revisable, a més d'establir que els sol·licitants d'asil hagin d'esperar 20 anys per accedir a la residència permanent i accelerar les deportacions, entre d'altres coses.
I la justícia de Bangladesh condemna a mort l'exprimera ministra Sheikh Hasina.
Ha estat declarada culpable d'un delicte de crims contra la humanitat per haver ordenat la repressió mortal dels disturbis que es van provocar la caiguda de 2024. Els fets van ocórrer entre els mesos de juliol i el mes d'agost i van deixar més de 1.400 persones mortes. Tot i la dura repressió per les protestes, ella va acabar dimitint després de 15 dies d'enfrontaments. Avui el país ha desplegat un ampli operatiu de seguretat per por a possibles protestes.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 10 minuts per les 8 del matí. El projecte socioeducatiu Naum compleix 25 anys d'intervenció social i educativa a la barriada palmesana de Son Roca. Però també s'ha estès a Son Anglada, Son Serra la Vileta, Son Rapinya i el Camp d'en Serralta. Durant aquest camí han acompanyat i ajudat centenars d'adolescents a escriure la seva història. És el cas de Rafa Campos, que ara té 27 anys, però que està vinculat a Naum des dels 12.
Vaig trobar una família que me va acompanyar, me va entendre, me va apoyar, me va explicar, me va donar... me va fer sentir que valia més de lo que jo me creia.
Avui escoltam la seva història de vida. En aquell moment el seu pare treballava, la seva mare estudiava i feia feina i no volien que ell estigués tot el dia al carrer, així que l'única opció que li donaven era passar les hores baixes a Ca la Predrina. Ara bé, un company de classe li va fer descobrir aquest espai, Naum, i va trobar una alternativa.
Va començar anant a les activitats lúdiques el dimarts i el dijous, per això només era el principi d'una llarga història. També va anar a reforç escolar, va formar part del programa de voluntariat i el varen acompanyar en el món acadèmic i professional.
Tenir els educadors que tenia va ser una salvació. Per les notes que tenia no vaig aconseguir l'ESO. I ells varen ser els que ens varen acompanyar per fer el que ara és un PQI d'administració, auxiliar d'oficina. Vaig poder fer les pràctiques aquí i en acabar les pràctiques na Margelida me va dir: tenim un lloc de feina i si el vols és per tu. Clar, jo era és contornar el que ells me varen donar. Un nivell de vida que potser si no hagués conegut Naum no el tindria.
El projecte té la raó de ser en la lluita per la cohesió social, per donar resposta a les necessitats dels veïns. La directora general i una de les fundadores, Margalida Jordà, recorda el context que hi havia als anys 2000, quan varen obrir les portes.
I aquí havien passat de dues treballadores socials a no haver-hi res, més que la treballadora social de Càritas, venir 3 hores setmanals. Clar. Varen dir, deia, és hora aquí que faguem qualque cosa, perquè, clar, se donava un poc, men, com haver de dir, no vull dir vandalisme, però vaja, pues que res no era el millor que pogués passar.
El primer programa educatiu que varen implantar va ser el de lampisteria. Així, en els inicis, varen començar a treballar amb adolescents grans de 16, 17 anys, però han anat ampliant la franja d'edat i afegint també serveis. Ara ofereixen acompanyament a totes les etapes vitals. La directora tècnica de Naum, Eva Planelles, explica que cada vegada tenen més casos d'èxit, però reconeix que és una feina que va de mica en mica.
Nosaltres no podem afrontar els problemes estructurals d'un sistema desigual. Nosaltres intentem ajudar les persones que venen aquí. La força del context és molt potent, vull dir, perquè els models que tenen des de que ells són petits, des de molt petitons fins que arriben adults, són els models que tenen en el seu entorn. Nosaltres som una excepció.
Compleixen els 25 anys amb una nova notícia, ja són una fundació autònoma. Demà dimecres celebraran aquesta trajectòria amb una gran gala. Serà a les 6:30 de l'hora baixa al Teatre Mar i Terra de Palma.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Falten 7 minuts per les 8. A Menorca, un centenar de famílies d'usuaris i treballadors de la residència geriàtrica de Sant Lluís s'han concentrat a les portes de l'edifici per demanar responsabilitats, en concret per les deficiències en la gestió del centre. Asseguren que els problemes varen començar amb la nova empresa gestora Serveo el mes de març.
S'han concentrat en pancartes en què es podia llegir, per exemple, menys discursos, més recursos. El geriàtric és un servei i no un negoci, i el geriàtric no es toca. Els familiars denuncien falta d'atenció al resident derivada del poc personal, diuen, que hi ha contractat en aquest moment. Consideren que s'ha descuidat la higiene de les persones grans. També el servei de cuina rep moltes queixes. A més, els familiars asseguren que des de que es va ampliar el centre, les zones comunes han quedat petites. Acusen l'Ajuntament de Sant Lluís d'haver fet els plecs de la concessió al mínim legalment exigible. Són Tòfol Coll, representant de les famílies, i Encarna Mínguez, infermera del centre.
Abans els hi feien activitats, els tenien en moviment, tenien una qualitat de vida, una dignitat. Estem xerrant de persones. Sembla que ara tot va per nombres, no? Ràtio, com que es respecta la ràtio mínima, doncs sembla que ja està.
Infermera, soy la única con 46 usuarios. Deberían de haber dos. Falta en la lavandería una persona porque no da abasto. S'acumula la ropa sin lavar.
I per cert, que a Palma i Eivissa s'afegiran dia 30 de novembre la manifestació a favor dels drets dels autònoms. Denuncien l'increment de quotes, el greuge comparatiu amb els assalariats pel que fa a protecció social i el retard en l'aplicació de l'exempció de l'IVA per autònoms que facturin menys de 85.000 euros, recollida en una directiva europea. Esther de Miguel.
Demanen una revisió equitativa de les quotes. No volen que aquestes siguin iguals independentment dels ingressos. També que les baixes, jubilacions i prestacions per maternitat i paternitat siguin equiparables a la dels assalariats, així com l'aprovació immediata de l'exempció de l'IVA per a facturacions inferiors a 25.000 euros anuals. També la fi de les traves burocràtiques i dels retards administratius que impedeixen cobrar ajudes o facturar a temps. Es tracta d'una manifestació convocada a nivell estatal a la qual s'hi han afegit 17 ciutats, entre elles a Eivissa, a través de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms. La seva coordinadora, Bàrbara Hermosilla, assegura que a Eivissa la situació és especialment sagnant.
Eivissa és una isla on la realitat és que hi ha molt treballador autònom, entonces al final estamos todos un poco cansados de que se nos tenga al margen de todo, que bueno, pues que las cuotas parece que solo trabajamos para pagar y pagar y pagar y estamos agotados. Es una manifestación totalmente pacífica donde no hay partidos políticos, no hay sindicatos, solo somos pues trabajadores y trabajadoras.
La manifestació començarà a les 11 del matí. El Parc de la Pau continuarà pel carrer Balear, seguirà per Avinguda Espanya i finalitzarà a Vara del Rei, on es procedirà a la lectura del manifest.
La patronal de petites i mitjanes empreses PIMEM i la Creu Roja han signat un conveni de col·laboració per facilitar la inserció laboral de les persones amb més dificultats per trobar feina a Mallorca.
Aquest s'afegeix al pla d'ocupació de la Creu Roja, que justament enguany compleix 25 anys. L'objectiu és millorar les possibilitats d'inclusió laboral dels col·lectius més desafavorits, com explica el president Mateu Ballester.
Per el pla d'ocupació de Creu Roja, que enguany celebra el seu 25 aniversari, és important aquest recolzament d'aquest teixit empresarial per seguir generant oportunitats, reduir barreres personals i socials i promoure l'accés a l'ocupació de persones en situació de vulnerabilitat.
Amb aquest conveni, la PIMEM i la Creu Roja no només promouran l'ocupació, sinó que la patronal oferirà també accions com visites a instal·lacions empresarials per conèixer millor la realitat del treball i tindrà un paper destacat com a prescriptora de la seva tasca entre els associats. El president de PIMEM és Jordi Mora.
Des de PIMEM, històricament, hem tingut aquesta vessant social i les empreses, els nostres socis, sempre tenen una bona resposta a iniciatives solidàries. En l'actualitat, on duem rècords durant més de 20 mesos d'afiliació a la seguretat social i on les empreses tenen molta dificultat per trobar personal, pensem que aquest conveni té més sentit que mai i té més necessitat que mai.
En el marc del conveni, el Pla d'Ocupació, la Creu Roja oferirà assessorament per als processos de selecció de personal de les empreses que ho sol·licitin.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
Falten 2 minuts per les 8 del matí. Encara no és Nadal, però ja comencen els preparatius, podríem dir, i ja fa temps que s'estan penjant aquestes llums de Nadal arreu de les Balears. I l'encesa de llums a Palma canviarà d'ubicació i ho farà per seguretat. Per primera vegada se celebrarà a la plaça d'Espanya i no a Cort, ni tampoc a la plaça de la Reina. Un acte que tindrà lloc aquest dissabte a les 7 de l'hora baixa.
Així és, perquè hem de dir que l'any passat hi va haver una gentada massa gent a la plaça de la Reina, també d'acord, i això va generar, de dir, problemes de seguretat. Per tot això, ara l'Ajuntament barata un espai més ampli on caben més persones i també hi ha més sortides d'emergència, incloses les avingudes, que es podrien tallar si fos necessari. Ho ha explicat la regidora d'Infraestructures, Belén Soto.
Se colapsó todo lo que eran las vías de emergencia en el Borne, se colapsó Joan Carles I y, por tanto, hubo problemas de aforo y problemas de seguridad. Al acabar el incendio de luces, a la semana hicimos una valoración y se vio que allí no era un buen espacio.
I enguany l'Ajuntament de Palma ha destinat 200.000 euros més a la decoració de llums de Nadal, fins al 1,9 milions d'euros. Hi haurà més llums, també més garlandes que mai, unes 614.000 metres de garlandes, concretament. Per primera vegada n'hi haurà a Gaspar Ben Nasser, també a Jacint Verdaguer, a la plaça dels Patins, Casper Capiscol i Son Sardina, entre molts altres indrets.